Ràdio Bronca a l'acampada Resistència Activa en defensa del territori.
Contra la mat i el món que la necessita.
Aquesta setmana, graella especial antimat a partir de les 7 de la tarda.
Sintonitza'ns al 104.5 FM. També ens pots escoltar a www.radiobronca.info i també a la web de Coordinadora Ràdios Lliures.
Doncs bé, m'han demanat que expliqui més o menys com està la situació actual de la línia de 400 en el tram de Sant Manat a... No, perdó, de Bescanó a Santa Llogaia del Gamba.
Perdó,
potser acabes
la veu?
Sí, sí. Aquest tram en concret és el segon tram de la Mat. El primer tram era de Sant Manat a Bescanó, passant per Vic. El segon tram és aquest que està en lluita, que és de... No cal. De Bescanó, que queda a l'oest de Girona, uns 15 quilòmetres, fins a Santa Llogaia del Gamba, que està uns 5 quilòmetres abans de Figueres. Són 44 quilòmetres, si no m'equivoco, i 106 torres, de les quals ara mateix n'hi deu haver entre un 40 i un 50% que ja s'han començat a construir les bases, la fonamentació. De moment no s'ha aixecat cap torre, el que diríem l'estructura metàl·lica. Cal dir que totes aquestes torres que s'han construït fins ara és perquè Red Elèctrica ja ha arribat a un acord amb els propietaris, s'ha negociat i aquells que han estat d'acord doncs han signat i els que no. Fa qüestió de un parell de un mes o un mes i mig, fa un parell de setmanes que va sortir l'acord del Consell de Ministres conforme es declarava d'utilitat pública i per tant en aquest moment s'ha de comunicar encara als propietaris de tota la pesca, però ja poden començar el procés d'expropiació forçosa en el qual es comunica als propietaris que no estan d'acord, se'ls convoca normalment a l'Ajuntament del poble i bé, allà pots signar si estàs a favor o estàs en contra. Encara que estiguis en contra, ells t'ingressen uns diners en un compte bancari i ja poden començar les obres, no? En aquest punt encara no hem arribat perquè hi ha hagut l'acord del Consell de Ministres però no s'ha publicat en el BOE, que sapiguem encara. Això ho fan perquè estan intentant acabar de convèncer la gent que encara s'està resistint, perquè la Generalitat sembla que els ha pressionat perquè hi hagi acord, no? Perquè no volen tenir problemes amb el territori. I d'aquí s'entén també que hagin pujat les compensacions respecte al primer tram, que han sigut gairebé del doble, no? Per tenir una idea, aquí hi ha propietaris de per aquí a la zona que hi, en dues torres afectades les seves finques estan oferint al voltant de 70.000 euros per dues torres, més la zona afectada dels camps, el dret de vol i tota la pesca. Arran d'això, la plataforma No a la Mat ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la línia i contra les dues subestacions, la de Ramis, que està a la meitat del traçat, més o menys, a uns 7 o 8 quilòmetres d'aquí en direcció sud, i contra la subestació de Santa Llogaia, perquè aquesta subestació de Bescanó ja anava amb el primer tram. Ara cal que el jutge estimi el recurs. S'ha demanat la suspensió cautelar però es va denegar i s'ha recorregut i ara tot depèn del jutge, no? S'han aportat tots els informes, tots els peritatges de tècnics i tota la pesca, informes metge, informes sobre la salut, i ara està pendent de que resolgui, no? Això tant pot trigar un any, dos anys, tres anys, qui sap, o poden, com en els altres trams, al·legar defecte de forma i no el primer tram es va presentar en contenciós també ho vam fer al col·lectiu Ronda, que és, suposo que coneixereu, de Barcelona, i el Tribunal Suprem, si no recordo malament, i bueno, es va resoldre per un defecte de forma que no tenia cap fonament gairebé jurídic, però ho van tombar-ho, no? Era molt ambigu. Ara en el segon tram s'ha canviat d'advocat, s'ha agafat en Salelles d'aquí Girona, que suposo que coneixereu. I bé, hi ha arguments bastant potents, en el primer tram també hi eren, s'han vulnerat moltes coses, i a títol d'exemple, el conveni d'Aarhus és un conveni europeu que fa referència en concret a línies de més de 220 kV, en el qual a la gent afectada li dona peu a l'accés a informació i a la justícia, cosa que aquí s'ha vulnerat i no a Catalunya Nord. Llavors també es vulnera el principi de precaució respecte als estudis que diuen que els camps electromagnètics en aquestes distàncies que estem parlant aquí són molt perjudicials. La fragmentació del projecte, perquè això és un projecte europeu, d'interès europeu, en concret es diu EL3, i ells mateixos reconeixien que anava des de Sentmenat a Baixàs, que és a Catalunya Nord, forma part del tercer tram, perquè el tercer tram comença aquí a Santa Llogaia, al nord de Figueres, i va fins a la Catalunya Nord, a Baixàs, que està a uns 15 km al nord de Perpinyà. La mateixa Unió Europea reconeixia, hi ha molts documents, que tot això forma part del mateix traçat d'interconnexió entre Espanya i França, no? I Red Elèctrica ho ha fragmentat en tres trams, i així d'aquesta manera s'ha evitat haver de fer un estudi d'impacte global, sobretot el traçat. I aquest és un argument que també s'ha indicat en aquest contenciós i en l'altre també. A part del contenciós, també s'ha fet una denúncia a la Unió Europea, a la Comissió de Medi Ambient. Encara s'està esperant resposta. I llavors a nivell particular també hi ha diversos particulars que han interposat un contenciós que també s'hauran de resoldre, no? Con nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Pero ellos nos vigilan, no nos dejarán pasar. Las más nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Y siente, si piensas, y luchas sin parar. Intentas sin pensarlo, llévalos al final. Trabajar, te esfuerzas, construyes tu realidad. Y lucha, sintiendo que de algo te dirá. Y que nada nos hará callar. Tu prepotencia intentará anular todos tus sueños de libertad. Pero sin duda no vamos a levantar. Luchando y sintiendo que de algo se olvida. Y que nada ni nadie nos hará callar. Con nuestras ilusiones sin miedo a ir más allá. Con nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Pero ellos nos vigilan, no nos dejarán ganar. Las más nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Nada que hacer, intentarlo otra vez. aquí en aquest cas d'aquí del poble de Fallines, que és la zona més conflictiva de tot el traçat, perquè forma un embut entre l'autopista, la línia 132 i la 400, doncs també hi ha com a mínim tres propietaris més que han posat un contenciós amb arguments també bastant potents, perquè la mateixa Red Elèctrica, en el seu estudi d'impacte ambiental, reconeix que o s'autolimita dient que el traçat no pot passar a menys de 500 metres de nuclis ni 50 de cases, no? Quan aquí hi ha dues cases que estan a menys de 50 metres i el municipi aquest, el poble d'aquí dalt de Fallines, està a 250. En aquest sentit també la Generalitat es va comprometre amb aquestes distàncies i aquí s'ha vingut remarcant-ho des de fa molt de temps, però no. Llavors també hi ha el tema dels efectes sobre la salut. En la contenció s'ha incorporat un informe d'un metge bastant prestigiós que es diu Guardassano, pel que fa als camps electromagnètics. I hem aconseguit que enginyers que treballen per Red Elèctrica, el que va ser que no poden sortir a la llum perquè saben que podrien perdre la feina perquè és monopoli, o treballen per ells o treballen per ells o no treballen, doncs hem aconseguit que ens calculin el camp electromagnètic en aquestes cases més properes d'aquí, i en el cas de Camp Planelles, que viuen la Maria, suposo que els coneixerà per aquí, doncs amb la configuració actual de la línia i segons la càrrega no és la màxima, però gairebé, que podria assumir la línia, es donarien uns valors de camp magnètic de fins a 17 microtesles. Red Elèctrica, aquests valors per ell no són res, perquè els seus límits són 100 microtesles, però els darrers estudis que han aparegut, per exemple, de Bioinitiative Report, que ho podeu mirar per internet i es pot descarregar, doncs en allà un estudi molt extens de 1.600 pàgines i molts científics independents en certa manera, doncs ha arribat a la conclusió que valors per sobre de 0,2 o 0,3 microtesles ja produeixen leucèmies i càncer, i en aquesta casa d'aquí dalt es donarien 17, i a la casa de aquella planta baixa aquí a Masquerra, que quedaria uns 45 metres 50, doncs allà fins a 8 microtesles, no? I ara hi ha una altra declaració que hi ha hagut de Celetun, que es diu que ja parlen de no, com a nivell de precaució, no superar el 0,1. Per tenir una idea de la magnitud d'aquesta línia, en un principi era una línia de dos circuits de 400 kilovolts, 400.000 volts, però ara passarà a ser una línia compactada. En teoria, la línia aquesta actual de 132 anirà en la mateixa estructura que la línia de 400, no? És una cosa molt singular que no es dona gaire sovint i que a més és un risc, no? Que en cas de fallada pots perdre l'alimentació de dues línies, no? Doncs aquesta línia té una capacitat de transport per circuit de 3.000 megawatts, és a dir, els dos circuits serien 6.000 megawatts. Per tenir una idea, una central nuclear tipus estàndard que hi ha aquí a l'estat espanyol, doncs genera 1.000 megawatts. Per tant, aquesta línia té la capacitat, no vol dir que sempre l'hagi de portar, però la pot portar, doncs la pot transportar l'energia que generen 6 centrals nuclears, amb l'afegit que hi anirà compactada la línia 132, que a proporció és molt més petita i té molta menys capacitat, estem parlant com a molt de 100 megawatts més, però els camps electromagnètics se sumen. El tercer tram ja també s'està construint, està bastant avançat, el túnel transfronterer ja està acabat i s'està fent la rasa, s'està fent les subestacions transformadores de Baixàs i de Santa Llogaia. Són estacions molt grans perquè aquesta línia en qüestió, el tercer tram, és en corrent altern i subterrani. En corrent continu. I cal passar a la corrent alterna a contínua i a baixar-se un altre cop, passar de contínua a alterna. Catalunya Nord es va fer un debat públic i com a condicionant perquè es pogués passar la línia era aquest, no? Que havia d'anar soterrada i en corrent continu que no genera camp magnètic, que se sàpiga. I d'aquí que s'hagi hagut de la imposició de la Catalunya Nord, doncs que s'hagi hagut de fer aquesta mega... Les estacions transformadores són molt grans, no? Ha de pensar que el poble de Santa Llogaia és molt més gran, si ho mireu per Google Earth o que sigui, molt més gran la subestació transformadora i conversora que no pas el poble, ja gairebé. Amb l'afegit que també hi ha la subestació de tracció del tren d'alta velocitat. Pel que fa als propietaris afectats, Red Eléctrica ens parla que ja hi ha un 95% dels propietaris que han acceptat la compensació. En total n'hi havia 400. Per tant, queden com a molt 20. Hi ha hagut una empresa paral·lela, el Sindicat Unió de Pagesos, que ha portat les expropiacions. Ja tenia el projecte molt abans que els propietaris i que els ajuntaments i ha estat negociant amb els propietaris, perquè la majoria són pagesos, i els ja ha venut el projecte com algo molt irreversible, no? Que no hi tenien res a fer i que el millor era que acceptessin la compensació i signessin, no? Cosa que ha fet molt de mal també, perquè en teoria és un sindicat que la gent els té certa confiança. I d'aquí ve el problema que hagi signat tanta gent, no? A més, ells també van a comissió, es queden fins a un 8% de l'expropiació, si no tinc mal entès, i d'aquí ve molt del problema, no? Però bé, encara hi ha molta gent que no ha signat i la lluita continua. Aquesta línia, pel que fa a la importància d'aquesta línia per l'estat espanyol, hem d'entendre que, com es va explicar ahir, en un principi era cert que interessava l'estat espanyol per importar energia francesa nuclear, no? Però això actualment ja no és veritat. Ara actualment Espanya té una capacitat instal·lada molt gran, fins a 108.000 megawatts, i perquè tingueu una idea, l'any 2012 la punta de consum, que va ser el mes de febrer, van ser 43.000 megawatts. Gairebé un 40% de la potència instal·lada. I això va ser la punta, que és una situació molt puntual, no? El mínim de consum va ser de 17.000. Quan es va donar aquest mínim de consum va ser aquell dia, no sé si recordareu, que va sortir els mitjans de comunicació que es van rebaixar la potència dels reactors nuclears un 20%. Cosa que no havia passat mai, i això es deu en molta mesura en la caiguda de demanda elèctrica, no? A causa de la crisi, molta indústria ha tancat i els particulars també han retallat, i doncs per tant el consum elèctric, com ells havien previst que pugés un quadre i pico anual en el seu plan energètic, doncs no, al contrari, no? Està baixant. Ha baixat fins un 9% d'ençà que ha començat la crisi. I d'aquí que tinguin moltes centrals de cicle combinat de gas que havien construït a l'època de la bombolla aturades, no? I per això els interessa tant aquesta línia, per poder exportar energia cap a Europa. Ara mateix França és importadora, està important d'Alemanya i en el balanç general també està important d'Espanya. Amb aquesta línia es duplarà la capacitat d'interconnexió entre Espanya i França, perquè actualment hi ha només dues línies de 400 que connecten Espanya i França. Una és la que passa per Irun i l'altra que passa per Girona també, que és la de Coll d'Ares. Baixar és Vic, però passa per Coll d'Ares, que és la zona de Camprodon i també és província de Girona, no? Que moltes vegades s'ha dit que Girona no tenia una connexió de 400 i és fals, no? Per on creua la frontera és província de Girona, no? La importància de bloquejar aquesta línia, a part de l'impacte sobre la salut i sobre el paisatge i el territori, El més greu de tot això és que s'està retardant, o no s'està fent una transició, bueno, a part d'un decreixement, una transició cap a un model més renovable i sostenible, no? D'aquí que no sé si esteu al corrent que recentment s'ha aprovat un reial decret d'autoconsum en el que es prohibeix, gairebé es fa inviable l'autoconsum elèctric, no? I una de les explicacions és aquesta, no? La gran potència instal·lada que tenen amb centrals fòssils de generació, que sigui carbó, gas, nuclears, el que sigui, doncs no poden, ells no es poden permetre que en el sistema entri més generació, a més que no sigui seva, encara, perquè si no encara haurien d'aturar més plantes i més reactors, no? I d'aquí que s'hagi aprovat això, que és inversemblant a qualsevol país europeu, que es boicotegi en el país que té més hores de sol de la Unió Europea, doncs que es boicotegi la solar per autoconsum, no? Estimem que a principis de setembre, quan s'acabin les vacances, es comunicarà als propietaris que no han acceptat la compensació per fer l'expropiació forçosa, no? S'estima que a mitjans de setembre es pugui donar aquesta situació, no? Que convoquin els propietaris als ajuntaments i es faci aquest procés, no? En el primer tram es va boicotejar això, aquests processos, es va intentar retardar, i llavors Red Electric, en lloc de convocar en els ajuntaments, ho feia, per exemple, en un local, en un restaurant proper a la zona, i llavors també es va boicotejar, i després ho va fer, si no recordo malament, en una bona furgoneta, no? A la plaça del poble, o en sis. Perquè quedi palès que l'interès d'aquesta línia només és interconnectar i exportar, és que aquí a mig camí hi ha la subestació de Ramis, que d'aquí aquesta zona d'aquí, i Red Eléctrica ha posposat aquesta subestació per més endavant, no? A part de que el propietari no hi està d'acord tampoc, però l'ha posposat per el 2014, per començar les obres, en principi, perquè a més l'únic que els interessa és tenir fet la interconnexió, perquè en teoria dels dos circuits que hi ha de 400, un és interconnexió que va directe des de Bescanó fins a Santa Llogaia, i l'altre circuit, que serien els altres sis cables, van de subestació en subestació, que en teoria seria per alimentar les possibles ramificacions que surtin d'aquí amb línies de 220 o 132 o el voltatge inferior, encara que aquest altre circuit també podria treballar per la interconnexió, no? Perquè pot entrar a la subestació en 400 i sortir en 400. Perquè no té cap sentit ara mateix que s'estiguin fent subestacions intermitges quan la demanda està caient en picat i Girona no està necessitant més energia, sinó al contrari, no? Que n'està sobrant. I d'aquí que també que s'hagi cancel·lat a Bescanó, havia d'anar una central de cicle combinat de gas de 400 megawatts i també s'ha cancel·lat, no? Perquè un dels arguments per imposar aquesta línia aquí era aquest, no? Que Girona no tenia generació. A part de quatre molins que hi ha per allà, a part de roses i així, que estan desmantellats, s'incidia molt en que Girona no té generació, però de totes maneres també s'ha cancel·lat l'única central que hi anava, no? Pel que fa als arguments per imposar aquesta línia, un era l'alimentació del TGV, no? Ells diuen que no pot funcionar sense 400 kV, cosa que és falsa, no? Perquè s'ha vist que ara mateix està funcionant i ni tan sols està funcionant amb 220, no? Perquè tota la zona de l'Alt Empordà s'està alimentant amb aquesta línia que passa per aquí, que és de 132, no? Perquè tingueu una idea de com enganyen el personal, l'estudi d'impacte ambiental d'aquesta línia, per justificar les demandes d'energia del TGV, en els seus càlculs ens deien que passava, els seus càlculs deien que havia de passar un tren del TGV cada 3 minuts en ambas direcciones per justificar els seus números, no? Perquè els hi quadressin, cosa que és totalment inversemblant, no? Perquè ara mateix estan passant 9 trens al dia, no? I a més, ara que França ha cancel·lat la interconnexió del TGV entre Montpellier i Perpinyà. Entre Montpellier i Perpinyà no hi ha TGV francès. I ho han cancel·lat fins al 2030 per la conjuntura econòmica, no? I és probable que no es faci mai. L'altre argument per construir aquesta línia, a part del TGV, era que Girona no tenia 400 kV. Cosa que és falsa. Si ves que algú 400 es podria haver reforçat la línia actual i fer una derivació, però no. L'altre argument també era per evacuar l'energia dels parcs eòlics. A les comarques gironines tampoc hi ha parcs eòlics. Els parcs eòlics de Catalunya estan tots al sud i tampoc necessiten 400 kV, no?, per evacuar, com s'ha vist en molts llocs. I l'altre argument estrella també era reforçar el mallat de les comarques gironines, no? Cosa que tampoc és certa, no? Perquè una línia de 400 no reforça el mallat. El mallat s'aconsegueix amb les línies de distribució de mitja i baixa tensió, no? Quan hi va haver les nevades hi van caure diverses línies de distribució i de la Costa Brava, se'ns va dir que amb la línia de molt alta tensió això no hauria passat, no? Vull dir que és totalment fals, no? Perquè les que van caure són les que distribuïen cap a la zona de Lloret i Cassà de la Selva i tot això, no? Pel que fa a la situació del territori respecte a aquesta línia, doncs hi ha hagut la plataforma No a la Mà, que encara està en funcionament, que porta molt de temps de lluita. Hi ha gent que porta fins a 9 o 10 anys amb el tema. I clar, també juguen amb això, no?, que amb l'esgotament del personal, no? S'han aconseguit fites importants, s'han aconseguit manifestacions a Girona amb 18.000 persones, a Catalunya Nord també el mateix mes també amb 15.000 persones, a la Jonquera, el 2005 a Girona, també a Barcelona. El que passa que juguen amb aquest desgast del personal i fins ara han aconseguit el seu objectiu, no? Almenys amb la resta de trams, no? La gent ho dona, la majoria dona com bastant irreversible, la gent que coneix més o menys la situació, però també hi ha molta gent que no coneix la situació actual, no? Pensa que la línia està feta i per això jo sóc dels que crec que quan es comença a aixecar alguna torre hi pot haver més rebombori social, no? No sé, és una percepció, eh? Perquè és un atac molt flagrant, no?, aquesta línia per les comarques de Girona, sobretot per la zona de, a nivell passatgístic, tota la zona de Canet d'Adri, que queda aquí a la banda més oest de Girona, amb els cims de Roca Corba, són espais d'alt interès, no? Molt, molt freqüentat per ciclistes, per... I bé, també tota l'entrada de a la plana de l'Empordà, que serà en línia aèria, també pot causar un impacte molt, molt sever, no? Per l'únic sector que sembla que funciona una mica, que és el turisme, no? Per aquestes comarques. A més, que, per exemple, el poble de Santa Llogaia tindrà la meitat de la línia soterrada i la meitat aèria, no? No sé si teniu alguna altra pregunta.
Sí, es podria parlar de com es va aconseguir desmobilitzar tot, el sector de la part francesa, no? O sigui, a través del soterrament, no?
Sí.
Que al soterrament no els hi sortia a compte, però els hi sortia més a compte soterrar que tenir tota la part francesa en contra, perquè tenien un poder bastant...
Sí, sí, allà estaven molt, anaven molt tots a una, tant els alcaldes com, la població. I el mateix Mario Monti, que va venir, que va ser designat com a mediador per aquesta línia, va dir que allà havia trobat una oposició molt monolítica, no? Que tant els propietaris com la població, els ajuntaments, el Consell General, doncs tots anaven a una i tenien molt clar que si no es feia com ells volien, doncs no es faria, no? Cosa que no ha passat aquí, no? Aquí hi ha el problema també de les compensacions dels ajuntaments, no? Perquè a part de les compensacions per a propietaris, hi han compensacions bastant importants per als ajuntaments, no? El primer tram es van pagar 42 euros per metre lineal de línia que creu el municipi, no? I això per certs municipis, per exemple aquest nostre municipi, crec que són 4 quilòmetres, no? Estem parlant ja d'una quantitat bastant important i més per aquests moments, no? I d'aquí que molts alcaldes doncs es facin l'orni i no... A part de possibles compensacions d'altres tipus, no? Que puguin haver rebut, no? A títol d'exemple, ara mateix tots els alcaldes del tram han sigut convidats al Festival de Peralada a veure els Manel pagats per Red Elèctrica, no? El passat 17 d'agost. I això que sapiguem, no?
Yo tengo una pregunta, pero todavía no se, o sea, no se ha terminado, ¿no? Están los contenciosos que han puesto algunos vecinos, ¿no?
Están en marcha.
Están en marcha.
Sí.
Están en marcha también.
Falta que el juez.
El impacto, ¿no? Sobre la salud y medioambiental que se ha agregado.
Sí, esto está lo acompaña, está acompañando todos los procesos. Falta que la justicia española.
Pero eso afectaría de alguna manera si es a favor que se parase,
sí,
o
sí,
que se,
claro,
transformara el proyecto,
sí,
que
sí,
tuvieran que reformular o.
Sí, sí.
Pero hasta que no digan, hasta que no se resuelva el contencioso, pueden seguir con las obras, ¿no?
Si el jutge no estima una parada cautelar, doncs poden seguir amb les obres. Però clar, és difícil, que un jutge amb una obra d'aquesta envergadura tingui la força per aturar que es vegi capacitat, no? Perquè pot tenir pressions molt, molt fortes, no?
Pero has comentado que es justicia, o sea, es aquí en el Estado, pero también habéis puesto
una denuncia,
una,
sí,
denuncia al,
sí,
¿no? Europa, o sea,
sí, 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 a la Comisión de Medio Ambiente.
La Comisión de Medio Ambiente.
¿Cuándo tendría que?
Bueno, las seves previsions sempre s'allarguen molt, Ells parlen de 2014, però no. Aquesta línia havia estat feta el 2009. Vull dir que gràcies a l'oposició s'ha aconseguit retrasar molt i encara es pot retrasar més, no? I vull dir que es pot arribar a la situació que estigui tot construït i que en un lloc, per una negligència, per exemple en aquest cas d'aquestes dues cases, que els mateixos directes que diuen que no es pot fer, doncs que es pogués aturar aquí, no? Vull dir que no s'ha de perdre mai l'esperança, perquè encara que hi hagin les torres i s'hagin tirat bastants cables, fins que no es connecta totalment la línia no funciona, no? I una manera de boicotejar tot aquest monopoli elèctric espanyol, doncs, és oposar-se a aquesta línia, no? I qualsevol altra que es faci, no? I més ara, amb la reforma energètica, amb els nous rebuts de la llum, en els quals s'apujarà molt el preu de la potència, no sé si esteu al corrent, i es baixarà el preu del quilowatt-hora, cosa que va en contra de l'estalvi i de l'eficiència, no? Perquè des del moment que tu baixes el preu del quilowatt, és que estàs fomentant que se'n gasti més, no? I tot això està fet per només anar a contra de les renovables i de l'autoconsum, no? Però bé, això creiem que d'alguna manera estem intentant ajuntar tots aquests...
Juntar la informació, no?
Sí, tots aquests sectors que s'han vist afectats últimament i ara més de les renovables, estem en contacte amb Som Energia, tota aquesta gent, a veure si entre tots podem obrir algun escletx en el sistema, no?
Yo tengo otra, ¿los propietarios y propietarias tenían conocimiento de que el sindicato de Pallesos se estaba llevando un porcentaje de esas negociaciones que estaban realizando con los mismos propietarios?
Ho desconec, eh? No ho sé. Jo sí que ho sé. No, diu que parla de si tots els propietaris sabien que el síndic, bueno, aquesta agroxarxa, que és una empresa paral·lela al sindicat, es quedava un percentatge de l'expropiació. No, jo ho desconec, no ho sé, no podia afirmar-ho, perquè no.
Perquè és molt perverso.
Sí, sí. I a més ells van tenir el projecte abans que la resta. Clar, perquè tinguessin temps per preparar-se la documentació i poder contactar, no? Abans que s'esgarriés una mica la cosa. Sí?
Hi ha un cotxe que molesta, volen sortir.
Ah, un altre argument també important que s'ha incorporat en els contenciosos és que l'estudi d'impacte ambiental només parlava d'una línia de doble circuit de 400 kV. La modificació que hi ha hagut és la compactació aquesta, i un dels arguments és que Red Eléctrica hauria fet un estudi d'impacte ambiental nou on s'avaluïs els impactes d'una línia compactada, perquè no és el mateix l'impacte que genera una línia de doble circuit de 400 que una línia de quàdruple circuit de 400, 132 i 400-220 en l'altre tram, no? Això també creiem que és un argument bastant important per aturar el projecte, no? A part de que també havia caducat l'estudi d'impacte ambiental perquè era del 2008. No sé, hi ha moltes coses per aturar-lo. Ara falta que la justícia espanyola ho estimi.
¿Quién? ¿Tengo otra? La gente que se encarga para hacer el estudio de ese impacto medioambiental,
sí,
¿que es un organismo independiente o es Red Eléctrica la que tiene que aportar o es...?
No, és una empresa privada, en aquest cas es diu Ecafir, sempre treballa per Red Eléctrica, qui és qui fa els estudis d'impacte ambiental. Però bueno, els estudis d'impacte ambiental es fan a mida, no? Si en un lloc cal dir que l'impacte és moderat però o saber, però es pot passar, doncs és un estudi fet a mida. Tu pagues perquè et diguin que per allà pots passar, no? Perquè en aquesta zona, pel que fa al traçat, entre Bescanó i Santa Llogaia, hi ha hagut moltes variacions del traçat per pressions polítiques, no? En un primer principi, en un principi passava per al TGV. I clar, com que era per alimentar el TGV, doncs anava a parlar del TGV. Per donar la circumstància que hi havia una parlamentària de Convergència aquí, en un poble veí de l'altre costat, que li passava per davant de casa seva, no? I es parla que ella va pressionar fort, la veritat és que sí, sempre estava present en tots els actes, i va aconseguir que es passés a l'altre costat de l'autopista, per seguir el corredor d'infraestructures de l'autopista, no? I en concret aquí, en aquesta zona, més tard el traçat passava per la banda est de la línia 132, no? Però també un altre personatge d'aquí, un veí d'aquí il·lustre del poble, que tenia en aquells moments bons contactes amb el Partit Socialista de Catalunya a través d'en Quim Nadal, va aconseguir treure-se'l mitjançant l'alcalde i col·locar-la entre la línia 132 i l'autopista, no? Cosa que ha originat aquest embut aquí en aquesta zona que els mateixos de Red Elèctrica, quan van venir aquí a negociar, van dir que era un nyap, no? Perquè clar, en que havia una línia d'aquestes característiques en una zona tan, tan propera a l'autopista i que genera un embut, però no dir que no compleix tampoc el reglament electrotècnic d'alta tensió pel que fa a la distància de l'autopista, no? Perquè les torres haurien d'estar, la llei diu, una vegada i mitja a l'alçada de la torre, no? Perquè en cas de que caigui, no caigui a dins l'autopista, no? Cosa que no es compliria ara mateix. Però bé, s'han posat d'acord Autopistes i Red Elèctrica i diu que sí, no? Això també s'ha incorporat en el contenciós.
Abans em preguntaven a veure si quan has parlat de lo del cànon de, bueno, sobre les taxes de l'autogeneració,
sí,
de les plaques solars, em pregunte concretament que si no utilitzes energia convencional, que si et fiquen una multa, perquè havia sentit això.
Si tu fas una instal·lació aïllada, en principi no hi ha... no està regulat això ara, vull dir que no... El problema està si tu treballes en paral·lel amb la xarxa, si fas autoconsum en balanç net o com ni vulguis dir, no? Que en els moments que tu estàs generant, per exemple, en plaques fotovoltaiques, no? En el moment que hi ha sol, tu estires de la teva energia solar, fotovoltaica, i en el moment que deixa de fer sol, doncs estires de la xarxa, no? Això sí que està regulat ara i imposen un peatge de respaldo, no? Com que diuen que et recolzes amb la xarxa, doncs això es farà pagar, no? El fet d'haver de pagar aquest peatge de respaldo fa que sigui inviable ara mateix l'autoconsum, no? Perquè allò que es podia més o menys amortitzar en 7 o 8 anys, ara ja passes a 20 anys o entre 15 i 20 anys, no? I poden imposar, si tu fas això i no ho declares, que treballes en paral·lel amb la xarxa, han amenaçat amb multes d'entre 6 i 30 milions d'euros. Entre 6 i 30 milions d'euros. A més, també han amenaçat amb que el Ministeri d'Indústria pugui entrar en un habitatge a inspeccionar, a veure quin tipus de connexió tens, a veure si realment treballes en paral·lel amb la xarxa o no.
Però, o sea, no se entiende mucho porque si tú gastas la mitad, o sea, tú pagas ese consumo, ¿no? ¿Qué haces cuando te enganchas a la red?
Sí, sí.
Y si la otra mitad no lo pagas porque es autoconsumo, o sea, no entiendo el peaje porque no es que no estés pagando,
sí,
ese,
sí,
consumo.
No, no, nadie lo entiende, pero es la única manera que tienen de limitar-lo, no?
Clar.
Una altra cosa que també és interessant és tots els comptadors digitals que hi ha ara mateix. Si tu tens panells solars instal·lats a casa teva i treballes amb la xarxa, si tu et sobra energia en aquell moment, imagina que tens, jo què sé, estàs generant 5 kW, no? I en aquell moment en gastes 2, vol dir que 3, 4 se'n van cap a la xarxa, no? Doncs els comptadors digitals actuals estan programats de tal manera que aquesta energia que injectes a la xarxa i que els estàs regalant, a sobre te la cobren com a consumida. I d'aquí que hi hagi molta gent que ja està treballant amb aparells que eviten que injectin a la xarxa, no? Desvien el sobrant cap a un termoelèctric, escalfen aigua o que sigui, no? Però això en teoria és il·legal.
Adivina en qué estoy pensando, si hablo de pobres, de ricos, de llantos, de cabrones o santos, de lo que no va bien, de lo que está quebrando, de lo que está quemándose. Adivina de qué estoy hablando, si el discurso se alarga ya me está cansando. Cabrones al mando que se están sumando, ordenando tu vida, Si comes o sufres, si vives o mueres, se mueven por el interés, no eres libre aunque tengas un Chevrolet o un chalet donde refugiarte. Si lo crees, eres ignorante, votante en activo de grandes, esto es indignante. Potencia mima la sangre. Si me vuelvo loca, dejadme, daré muerte al cabrón aberrante. Si pretenden callarme, ya es tarde, iré por aquellos que dejan que mueran de hambre, pobres inmigrantes currantes. La vendetta se extiende a pasos de gigante, la rabia contra el poder se hace grande, todos a una contra dominantes. No eres nada, no eres nadie, banqueros te roban el aire, mientras al político le contenta el desahucio de bienes, al cura le mola follarse a los nenes. La poli carga contra inocentes, pero tengan fe en el sistema, no se alarmen, que España va bien pa' los de siempre. Resistencia, vigor, fortaleza, desobediencia al sistema entereza, oposición, denuncia, fuerza, aguante, rebeldía y firmeza, solidez y dureza, no verán en nosotros retiro, dimisión o renuncia, la cosa está chunga si quieren cesar con violencia más. La dieta está hecha, el daño en las venas, basta de impotencia, tenemos madera, movamos los hilos, les toca condena. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, acción, construiremos algo mejor, somos la nueva generación, alimentasteis el odio y aquí tenéis la revolución. Respiran, reprimen, manejan, aprietan sabiéndose dueños. Son poderosos, eligen, controlan, prohíben, inhiben, corrigen tus sueños. El daño está hecho, se educan ciegos. Pasado el tiempo, voluntad en los huesos. Pasarás de persona a borrego, ganan adeptos. Sacrificio no apto, mi sitio en matar. Van a estar solo el par de cojones que siempre le he hecho. No olvides votar en no ver más allá del circo que sustento. Yo me aprovecho, injuria y barbecho. Recuerda castidad, reprimir al animal. Para mi impunidad deberías bautizar. Trae más niños bajo mi techo. La corporación se alimenta de tu sangre. Lucharemos de aquí a la victoria, rebeldes que escapan de vuestro enjambre. Pasemos a la acción o mañana será tarde. Me niego a vivir en un mundo en que el hambre masivo, la guerra o el SIDA rentable. No me hables de que violencia no trae nada, ya verán, ya verán. Ojo por ojo a por ellos, algo tan podrido. Solo por la fuerza caerá, danos tiempo y verás la rabia del pueblo brotar. ¿Quién es del derecho a jugar, a abusar de poder en nombre de la paz? Y nos quieren sumisos, sí, claro, jaja. Aplican recortes, cortan ayudas, desahucian familias, se suben los sueldos, protegen su imperio. Viajan en primera, censuran los medios, sueltan a sus perros. Familia real, políticos curas, mossos banqueros, por mí todos muertos. Combustible, fuego que prenda y poder para el pueblo. Nos llaman radical por no morder su anzuelo. No estoy indignada, estoy que reviento. Eufemismo, famemos. El cambio es posible si es desde abajo, si no, no me lo creo. Dejaros de cuentos, que no somos nuevos. Tanto pacifismo me da que empieza a ser de borregos. Ahora, ahora.